Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Venim d'un duet, el duet gastronòmic, i al català al carrer tenim un altre duet format per la Sílvia Catassós i la Teresa Casanelles. La Teresa ens acompanya, com sempre, a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Gairebé, haig de dir fum, fum, fum. Bé, em reservo per dimarts vinent,
sí.
Però ja es nota, eh? A les portes de Nadal.
Clar, és que això cada vegada comença més aviat. Però sí, és que ja no queda gaire. Gairebé hi som.
Recorda'ns ràpidament, si volem fer classe de català passat festes, tenim ara les inscripcions.
Sí, exacte. Aquests dies encara hi som a temps de fer prova de nivell, si no sabem ben bé quin curs hem de fer. I un cop fet i sabem el resultat, la setmana que ve, inscripcions. El dia 19, per les persones que alguna durant l'últim any han fet algun curs, per tant són alumnes preferents, i el 20 i 21 per les persones que han de fer un curs per primera vegada o fa molts anys, vaja, però bàsicament alumnes nous del Consorci, el 20 i el 21. A través de l'aplicació del Consorci es pot fer el cpnl.cat o presencialment als diferents serveis, oficines a Vilafranca, al carrer Pere el Gran 32, doncs també fem inscripcions presencials al matí de 10 a 2 i a la tarda de 5 a 7, si algú vol venir a la tarda també. I també recordo que en aquestes èpoques que sempre busquem regals tan originals, doncs també és un bon regal regalar un curs de català.
Ah, sí?
Clar, es pot fer.
No ho hagués pensat mai.
Clar, s'ha de fer la inscripció la setmana que ve, però llavors ja pots fer un bon obsequi i guardar-lo per Reis. Perquè el portin els Reis.
Doncs avui la Sílvia Catassús té molta teca, així que anem a Ràdio Sant Sadurní per escoltar la seva classe d'aquest dimarts.
I una setmana més, la que torna a acompanyar-nos aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, Ali.
Ens unim avui al Català al carrer de la mà de què parlem avui?
De què parlem avui? Doncs avui parlem d'una cosa que em vas demanar, que són els accents diacrítics.
Prendrem nota.
Molt bé. Doncs bé, en primer lloc, què són els accents diacrítics i quins accents diacrítics hi ha actualment, perquè hi va haver una reforma, ara en parlarem. Bé, en primer lloc, els accents diacrítics serveixen per distingir paraules que s'escriuen igual, però que tenen significats diferents. I actualment n'hi ha 15. Abans de la reforma ortogràfica que va aprovar l'IEC, l'Institut d'Estudis Catalans, el 2016, n'hi havia 150 abans, n'hi havia 150, i ara...
Quin canvi, eh?
Sí, oh. Sí. Sí, de fet, és un dels punts de la reforma que més polèmics, que tenia molts detractors. Ara hi han passat uns quants anys i tots ens hi hem anat acostumant i jo penso que va molt bé, que és molt pràctic que n'hi hagi 15. Bé, quins són aquests 15 accents diacrítics? Doncs els diem. El primer és bé, bens, i també el plural, adverbi, contrari a malament, estic bé. O també el substantiu, bé material, bé immaterial, riquesa. No porta accent diacrític el bé, amb accent obert, amb accent obert, amb la E oberta, que és anyell o xai, el bé. I els béns, tampoc. Mm-hmm. El segon, déus, també el plural, quan ens referim a la divinitat, i tots els altres déus, que es pronuncien amb la E oberta, no porten accent. El numeral, quan és una deu, una font, del verb deure, la tercera persona, deure diners, deu tants diners. Mm-hmm. Tercer, és del verb ser, la tercera persona del present indicatiu. La Teresa és simpàtica. El que no porta accent és el pronom feble es. Es, la Teresa es pentina. Aquest no porta accent. Mm-hmm. Quart, mà. Mà, part del cos, porta accent. I mà, el possessiu àton, equivalent a la meva, ma mare, aquest no em porta. Cinquè, més. Més quantitatiu, adverbi de quantitat, porta accent, un accent tancat. I el més de l'any, part de l'any, no em porta. Tampoc el possessiu àton, el plural de mes cosines. Món, món, sisè, món referit a terra, porta accent, i quan és també el possessiu àton, equivalent en aquest cas al masculí, el meu, mon pare, no em porta. Setè, pèl i pèls, també el plural. Pèl i pèls, amb l'accent obert, referit a vellositat, en porta. I pel, la contracció de la preposició per més l'article al, no em porta. Passava pel camí de la dreta. Pel, aquest, no em porta. Els quès. Aquest diacrític hi dedicarem un capítol a part perquè té
aquest
més...
Aquest té teca, eh?
Sí, té més teca, sí. El que tònic, amb accent obert, pot ser un pronom interrogatiu, pot ser un pronom relatiu, doncs aquest porta accent, i la conjunció que, o també pronom relatiu que, àton, per la pronunciació es pot distingir aquest que, àton, no em porta. Continuem, ja no sé si és el vuitè o novè, el se, se del verb saber, porta accent, i se, pronom feble, se sap pentinar-se, aquest se no em porta. Un altre, el sí afirmatiu porta accent, però el sí condicional o també la nota musical o el pronom reflexiu sí, només pensa en si mateix, aquest no em porta. Sol, quan ens referim al terra, també el plural, porta accent obert a la O, i quan ens referim a l'astre, l'estrella, és sol, és sense accent. Un altre, amb accent, són, del verb ser, la tercera persona del present indicatiu, i tots els altres sons, la son o el son, l'acte de dormir o les ganes de dormir, també l'adjectiu possessiu, l'equivalent al seu, son pare, que tampoc no em porta. Té, del verb tenir, porta accent, i tots els altres, tes, el té, la infusió, el pronom feble, no em porta, pentinar-te, no em porta. Ús de l'acció d'usar, el substantiu, em porta, i ús pronom feble, no em porta. Ús pentineu, aquest no em porta. L'últim, vos, amb accent tancat, és el pronom fort, el pronom formal, el tractament formal de vos, però el pronom feble no em porta. Pentinar-vos, el pronom feble, el pronunciem amb U. Totes les os àtones en català oriental les pronunciem U. Pentinar-vos, aquest no em porta. Dos apunts més sobre els accents diacrítics. Com veieu, tots són monosíl·labs, i després l'altra cosa que cal dir també és que n'hi ha alguns que tenen plural, que són bé, béns, pèl, pèls, sol, sols, déu, déus, déus, però el plural de mans, o el plural de quin era l'altre, món, tampoc, mons no em porta. Tampoc els mots compostos, adéu, per exemple, no porta accent diacrític, o rodamont, tampoc no em porta, o entresol, tampoc no em porta, però sí que em porten els mots compostos amb guionet. Per exemple, pèl roig, aquí pèl, sí que porta accent. Parlarem un altre dia dels quès.
Gràcies per entomar aquesta petició que et vaig fer fa un parell de setmanes. I ens retrobem la setmana que ve, Sílvia, que vagi molt i molt bé.
Fins aviat.
Quin esforç que ha hagut de fer la Sílvia, perquè jo admeto que ja no sóc capaç d'aprendre amb aquests 15 diacrítics. Ho vaig estudiar d'una altra manera i no puc reprogramar-me, sóc incapaç.
Sí, és veritat, I bé, al final ho acabes consultant, saps que allò pot haver canviat i el que fas és buscar-ho, no? I si no, tenir la xuleta, que en diguem així, al costat i anar mirant a veure quin porta diacrític i quin no.
La llista dels 15, no?
Sí, però bé, si els anem recordant, doncs encara que no ho memoritzis del tot, com a mínim quan te'n trobes un, Penses, ai, et salta l'alerta, no? Aquest què? Sí o no? Llavors ho busques i ja està, no passa res. No ho hem de saber tot, tampoc.
M'he quedat parada dels anys que fa que es va fer aquesta reforma. Pensava que era abans d'ahir, em sembla que ha dit el 16 o el 17.
El 16, em sembla que sí, sí.
Fa una pila d'anys.
Sí, sembla estrany com passa el temps. Per això, que si en tants anys encara no ens ho hem après, potser que ho deixem córrer ja.
Jo renuncio directament.
Sí, sí.
Tinc la llisteta guardada a l'ordinador. Tenim moltes eines a mà. I ja està. Avui en dia no cal memoritzar.
I tant.
Doncs som-hi, obrim línies pel concurs quan passa un minut i mig d'un quart de 12. Recordem, el telèfon és el de Ràdio Vilafranca, 93-87-26-26. I regalem un llibre molt de festes, molt de Nadal. De fet, es titula El ninot de neu. És un àlbum il·lustrat, de tapa dura. A més, us regalem una edició commemorativa dels 40 anys que inclou un gravat i que ha tingut una tirada reduïda. És pels més petits de la casa, només són il·lustracions bellíssimes, per cert. Aquest és el nostre regal a totes aquelles i aquells que truqueu i jugueu, tant si l'encerteu com si no. Quina lletra és la protagonista avui?
Va, avui juguem amb la lletra D, D de dit, D. I bé, ara us dic paraules que totes són noves aquesta setmana. La primera, pagament, inversió. Això, busquem una paraula que vol dir pagament, inversió. Té 7 lletres i una d'aquestes lletres és la lletra D. És una manera de dir com es fa, una altra manera de dir doncs, que hem de fer molts pagaments, per exemple, O que... Bé, ja donarem més pistes, va, no dic res més.
La paraula és en plural o en singular?
En singular.
En singular,
7 lletres. I una és una D, i si cal, doncs ja la posarem en un context d'una frase que llavors ja veureu que surt de seguida.
I seria sinònim de pagament o d'inversió?
De pagament, inversió, i molt sovint utilitzem un castellanisme per dir això.
És el que ens passa ara, a final d'any, no?
Sí. N'hi ha molta quantitat d'això.
N'hi ha molta quantitat d'aquesta paraula.
Exacte, n'hi ha molta quantitat.
S'acumula.
I això, que molts cops ho diem utilitzant un castellanisme. Bé, la segona. Divinitat o font? Si heu estat atents al que ens ha explicat la Sílvia, busqueu per allà, a la memòria del que acaba d'explicar la Sílvia. Una paraula que tant vol dir divinitat o també font. Fàcil, no? 3 lletres. I la tercera, el dia d'avui, de 4 lletres. Quan hem de dir el dia d'avui o el dia que es fa alguna cosa, amb quina paraula ho diem?
No vols dir dimarts, precisament. Pot ser qualsevol.
No, per exemple, això, el dia doncs, que som 12, oi, 12 de desembre de 2023. Què és això?
Ah, d'acord.
4 lletres. Com en diem d'aquest dia, d'un dia concret?
Per exemple, avui, dimarts 12 de desembre...
Exacte. Què és això? Com ho diem? Amb una paraula.
Tot sencer té una paraula de 4 lletres.
Ah, això mateix.
I va. Té la lletra D, per tant.
I la lletra D.
Només us en falten 3.
Només una D, que a vegades aquí hi ha alguna confusió, també. Ah. Una sola D.
De tota manera, si dubteu, per exemple, amb aquesta paraula, no sabeu si la dieu bé o malament, truqueu i la dieu. La
sí,
Teresa ja
sí.
Us corregirà
I
si
tant.
Cal. Comença a sonar aquest 93-87-26-26. Saludem la Montse. Bon dia.
Bon dia.
Montse, tens el número 1.
Molt bé.
I per quina vas?
Per la segona, potser.
Aquesta divinitat o font?
Sí.
Què?
Déu.
Bé, depèn de si em dius una cosa o una altra, la E, que això sí. La Sílvia també ens ho ha dit, la E és oberta o és tancada,
Sí.
Si dius divinitat, seria?
Déu.
Déu. Llavors, la E és tancada i en aquest cas porta un accent diacrític, que això ja ens ho ha explicat, la E. Un accent a la E tancat. I si parlem d'una font, llavors la fem...
Una
deu. Llavors la fem oberta. Tu distingeixes molt bé, ja ho veig, això de les obertes i les tancades, Perquè hi ha persones que... Això costa una mica.
Sí.
Però, doncs, molt bé, ho has fet molt bé. Déu. Quan ens referim a una font o el nombre, el número 10 o el verb teure, llavors sona obert i no porta accent diacrític. Això ja ens ha quedat clar. Aquí a la zona tenim les 10, el parc aquest,
sí.
O aquesta zona amb fonts que hi ha a Sant Quintí, que clar, per això es diu les 10 perquè hi ha moltes fonts.
Sí.
Molt bé.
Montse, felicitats, tens aquest 1.
Molt bé, gràcies.
A tu,
adéu,
que vagi bé el dimarts.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Gràcies, adéu.
I ara saludem l'Emília. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, benvinguda. Tens el 2.
Sí, jo podria la tercera, no sé si ho sabré.
Aquesta que dèiem el dia d'avui, sí.
Sí, data?
Data, exacte, quan hem de dir quin dia és avui. Digue'm la data d'avui, sí. Del dia que sigui. Jo deia, fixeu-vos que només hi ha una D, perquè a vegades per confusió es diu dada. Dada?
Ah, sí, sí.
Dada no vol dir el dia, sinó que no. És una informació que dones concreta. Per confusió, en castellà és dato, en català és dada, però el dia és la data. Molt bé, l'indicació d'un temps en què s'ha fet alguna cosa. Si l'hem d'escriure, a vegades diem al peu d'un document, poseu-hi la data. Normalment també s'hi afegeix el lloc. Llavors, per exemple, aquí hauríem de posar Vilafranca del Penedès, no a Vilafranca, que a vegades hi posem aquesta al davant, no. Vilafranca del Penedès, coma... 12 de desembre de 2023. Això seria la data d'avui i el lloc que també hi afegim.
Sí, sí, sí.
Al final d'un document. Al final d'un document o al principi, eh? Sí, doncs molt bé.
Fantàstic, Emília. Bueno, doncs... L'esclavada.
Gràcies.
Sort amb aquest 2.
Bones festes.
Gràcies. Igualment. Gràcies. Adéu. Dimarts vinent hi serem, eh? I farem concurs.
Sí, no falleu, eh?
I regalarem un nou llibre. Recordem la que està pendent i n'hi poses alguna més?
Sí, aquesta que tenim pendent. A veure, un pagament, inversió, que ara en aquestes dates n'hi ha moltes d'això, perquè és femení. És una paraula que té 7 lletres i una és la D. I podem dir, aquest mes he tingut... bé, això, moltes. Aquest mes he tingut moltes... què? D'aquests tipus de pagaments i inversions.
Si fos plural, serien 8 lletres.
Sí, llavors sí. I sí, perquè sí, podem dir tant en singular com en plural. Clar, quan en tenim quantitat, llavors hem de fer servir el plural.
Sí, si només és una, doncs serà singular. I és el que ens passa ara, a finals de desembre, que tenim quantitat.
Sí, en aquest cas farem servir el plural. I va, n'afegim una altra. Sentit del gust, de 7 lletres. O sigui, una altra manera de dir que... molts cops va junt amb un adjectiu, doncs dir que té un bon sentit del gust, doncs diem que té un bon, doncs això, eh? Una manera de notar el gust. Té 7 lletres. Deixem-ho així.
Si cal, ja ajudaràs.
Ah, exacte.
Seguiu trucant, com ha fet la Roser. Bon dia. Hola, Roser.
Hola.
Hola, ara sí que et sento. Número 3 per tu.
Molt bé.
I quina t'agrada?
Doncs la que teníeu pendent.
Molt bé, el pagament.
Jo crec que són despeses.
Despeses, exacte. Si ho demanàvem en singular, seria que tens una despesa. En aquestes dates ja ho dèiem que en tindrem moltes, per tant, serien despeses. Molt bé, és el fet això d'alguna cosa que has consumit i que s'ha de pagar. Ho posàvem i també dèiem, a vegades ho fem servir el castellanisme, que no hem de dir són gastos.
Gastos.
Mira com ho sap la Roser.
Tenim molts gastos, oi? Doncs no, hauríem comptes de gasto, doncs hauríem de dir despesa.
A tu també et passa, Roser, que ara a final d'any, aquest desembre, en tens moltes?
Bueno, en tenim alguna més.
Alguna de més, no?
Se n'hi han d'afegir.
Clar.
Doncs gràcies per la trucada i tens el número 3.
Gràcies.
Que tinguis sort.
Adéu, adéu.
Adéu. Aviam, ajuda'ns, Teresa, aquesta que tenim pendent del gust.
A veure, això, del gust. O sigui, el sentit del gust també és una part de la boca, que té aquest nom. És la part que tenim a la boca i, a més, és el que ens dona aquest sentit del gust. Per això a vegades diem que una persona té un bon... això, no? Perquè nota els gustos doncs d'una manera molt afinada, que els detecta. Molt, en quantitat. I en deixo anar una altra. Per fer punteria a la diana, de 4 lletres, un element, el que busquem és això, l'objecte, que ens serveix per fer punteria en una diana. I té 4 lletres i també té alguna D. Aquí potser n'hi ha més d'una i tot. Deixem-ho així.
Dimarts passat sortia la paraula tila.
Sí.
I et vas quedar amb ganes de parlar de l'ela geminada que porta.
Bé, una mica sí, va quedar pendent. Tila, clar, a vegades hi ha aquest dubte amb aquesta paraula i d'altres que no ens en recordem que van amb ela geminada, perquè, de fet, encara que la veiem o que l'escrivim, no sona, no remarquem gaire com si fossin dues eles, i llavors ho hem de recordar. És una situació, una grafia, que no té una normativa allò molt clara de dir pam, 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 allò. Aquestes són les que porten a la geminada. No, hi ha una mica d'orientacions, però també passa com els diacrítics, que si no ens en recordem, doncs mira, anem al diccionari i és la manera que te n'assegures. Si l'hem d'escriure, sobretot aquest punt, és aquest que va entremig de les dues L's, que se'n diu punt volat, doncs com que se'n diu volat, l'hem de posar una mica amunt. Entremig de les dues L's, però no tocant a la línia inferior, sinó al mig. No seria com un punt i seguit, un punt i a part. Bé, quines orientacions podem dir? Per exemple, mots que porten a la forma fil. Fil, quan significa fulla. Per exemple, clorofila, filoxera, aquestes portarien L geminada, en aquest cas. Altres que potser n'hi ha més. Paraules que comencen per mil. Mil·lenari, mil·lenni, mil·lèsim, mil·ligram, mil·límetre, totes aquestes amb L geminada. Però penseu que, sobretot que a vegades hi ha l'error, que miler no porta L geminada. Totes aquestes que comencen amb mil sí, però miler no. Unes altres, les que comencen per il, quan és un prefix que indica negació, com per exemple, il·legal, que vol dir no legal, il·legible, il·legítim, il·limitat, il·lògic, tot això que indica negació, també ho escrivim amb L geminada. Si vols ho deixo aquí.
Deixem
i
aquí,
continuo,
fem
va.
Un punt i seguit perquè hi ha dues trucades en espera.
Vinga.
Comencem saludant la Maria Assumpció, bon dia.
Bon dia.
Hola, tens el 4.
Molt bé, moltes gràcies.
I quina paraula vols encertar?
Em sembla que la sé totes dues, però bueno.
Va, una.
Paladar.
Exacte. Això del sentit del gust, una altra manera de dir el sentit del gust és tenir paladar. Tenir bon paladar o simplement tenir paladar, també. I que ens dona això, el sentit aquest que notem del gust. I també és la part, clar, on notem això és la part superior de la boca. Per tant, molt bé, correcte, paladar.
Felicitats i sort amb aquest 4.
Moltes gràcies, bon dia.
Adéu, Maria Assumpció.
Bon dia.
I el número 5 serà per la Paquita. Hola, Paquita, bon dia.
Hola, bon dia. Ara m'he posat a la ràdio i he sentit. I pensava, mira, paladar, o sigui, però
te l'han pres.
No me'n recordo què era.
Et dic l'altre que ens quedava pendent, a veure si surt.
Digue-me-la, a veure si la
va.
Sé.
Element per fer punteria en una diana. Com se'n diu d'això que es llança una diana?
Una diana.
I el que hi tires a la diana i fas punteria. Té 4 lletres.
Un dart.
Ah, exacte.
Fantàstic.
Un dart. Més un aquesta dart. Comença i acaba amb D. Té les dues D's, un al davant i un al darrere. Sí. Un dart, sí, aquesta sí, mena sí. De llança petita que es tira i es queda clavat, si sí. Tenim traça i si no, cau a terra. Molt bé.
Sí, això mateix. Sí. Bueno,
felicitats, Paquita. Gràcies.
Igualment. Bon Nadal a totes, que esteu aquí.
Gràcies, adéu, moltes gràcies. Igualment per tu adéu. I els teus. Adéu, que vagi
gràcies.
Bé.
Gràcies,
adéu-siau. Dimarts vinent hi serem, eh?
Sí,
hi haurà llibre
sí,
de nou, us esperem.
Que no
sé que
abandonin.
Tindreu molta feina i encàrrecs per fer, però truqueu-nos també al Català al carrer. Anem a regalar aquest Ninot de neu, aquest àlbum il·lustrat, una edició commemorativa, xulíssima, justament de regal, que fa festa, que fa Nadal, sobretot amb aquest Ninot de neu com a protagonista. I de les 5 trucades he anat fent paperets i n'escullo un, surt el 3. Per tant, Roser, l'àlbum... El Ninot de neu és tot teu. Quan vulguis i puguis, passa per Ràdio Vilafranca a recollir-lo. També faig memòria a l'Antònia Reverte i a la Nati Nadal, que també tenen llibres que han guanyat en setmanes anteriors. Quan faci més i mig, dos mesos, els torno a sortejar. O sigui que passeu. Teresa, gràcies. Dimarts ho rematem.
I tant. Fins dimarts.
Adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 2:15. És moment d'acostar-nos una vegada més a l'actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem recordant que Albinyana farà una llar d'infants a l'antiga escola de primària. De fet, el projecte contempla tres aules. L'Ajuntament d'Albinyana ho ha aprovat aquest projecte de construcció d'aquesta llar d'infants a l'antiga escola de primària del municipi. L'actuació es farà en dues fases, una primera en la que reformarà i ampliarà l'edifici actual i una segona en que es faran nous porxos i soleres exteriors. Tot plegat tindrà un cost de 420.000 euros. El projecte contempla tres aules, una de P0, una de P1 i una de P2, cadascuna amb una superfície útil de 30 metres quadrats. L'Espai Jove a la Nau de Vilafranca acull fins al 20 de desembre una exposició-joc sobre el consum conscient. En el marc de la campanya de Nadal, l'Espai Jove a la Nau de Vilafranca acull aquesta exposició per tal de conscienciar la població envers el consum i altres aspectes com el malbaratament o la sostenibilitat. També orienta els visitants en aspectes com els drets del consumidor i en com reaccionar en situacions de frau o a l'hora de reclamar un tiquet o una factura. Finalment, també fa reflexionar sobre si és millor comprar o arreglar en algunes ocasions. L'exposició també vol potenciar el consum local i de proximitat. Tot plegat ho fa mitjançant un joc interactiu pel qual s'ha d'utilitzar un dispositiu mòbil. Avinyonet prepara el 46è Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles. Enguany es celebra doncs aquesta 46a edició d'un dels plats forts de la temporada nadalenca a la comarca. Aquest Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles, que s'ha convertit en el Degà penedesenc i que escalfa motors per arrencar aquest mateix diumenge en tres sessions, a les 6 de la tarda, a 7:15 i a 8:15 del vespre. En el mateix horari es representarà també el dia de Nadal, Sant Esteve, Any Nou i el 7 de gener. L'edició es clourà el 14 de gener amb dos passis a les 6 i a 7:15. Totes les sessions tenen aforament limitat i la venda d'entrades es realitzarà a través d'internet al portal www.pessebrevivents.cat. I també us volem recordar que aquest dilluns s'obrien les inscripcions a la Casa de Cal Tionaire, un muntatge visual que es prepara cada any al Molí del Foix dels Monjos amb diferents escenes de la vida quotidiana i familiar dels tions. En acabar la visita, els infants participants poden fer cagar el tió i rebran també un obsequi. Cal Tionaire obrirà del 18 al 22 de desembre en horari de 5 de la tarda a 7 del vespre. L'accés és gratuït i les inscripcions per visitar la Casa dels Tions es poden fer al web municipal clicant Activitat Nadalenca Familiar i fins a exaurir les places. Cal tenir en compte que s'ha de realitzar una inscripció per a cada persona que vulgui assistir a aquest esdeveniment.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa.
Ara passen 4 minuts de 11:15. Comencem pantalles amb la llista de les sèries nominades a la 81a edició dels Globus d'Or, que el proper 7 de gener competiran per endur-se algun dels guardons en la cerimònia que se celebrarà a Beverly Hills.
Nos dieron una puñalada por la espalda, pero hay formas de hacernos de cosas. Nos asociamos con Sandy, Stewie y con Pierce.
¿Emocionado por entrar a esta pelea?
Los amo, pero no son personas serias.
Eres una serpiente.
Yo te odio.
¿Tú lo entiendes?
Vamos a acabarlo.
Quiero matar a la oposición, cortarles el cuello. ¡Somos piratas!
En latino, però és la sèrie d'HBO Succession la més nominada. A més, és la sintonia d'aquestes pantalles. Tornarà, a més, la guerra entre protagonistes de la sèrie pel premi a millor actor, amb Kieran Culkin, Jeremy Strong i Brian Cox nominats, i la sèrie és una de les candidates a millor sèrie dramàtica. De tota manera, tindrà rivals difícils, com la seva campanya de plataforma, The Last of Us, o l'última temporada de The Crown a Netflix. Altres sèries amb moltes opcions de premis són les segones temporades de The Bear i Abbott Elementary, o les terceres temporades de Ted Lasso i Solo Asesinatos en el Edificio. Una de les novetats de la propera edició és que la cerimònia d'entrega dels premis no s'emetrà per la cadena NBC per primera vegada en 27 anys i ho entoma la CBS. Un canvi que arriba després de la crisi de l'any 2022, quan cap emissora va voler fer la retransmissió i es van limitar a una lectura dels premiats a través de YouTube. Si ho recordeu, va ser molt trist. Quant a novetats, s'estrenen dues noves categories, la d'èxit de taquilla i la de millor monologuista còmic. Recordem que l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood, l'organisme darrere d'aquests premis durant dècades, ha cedit el relleu a causa de diverses acusacions de racisme dins l'entitat. I ara abordem les estrenes seriòfiles de la setmana, propostes que potser l'any vinent s'enduran un o més d'un Globus d'Or. Avui s'estrena Los Farad, Amazon Prime Video. Mariano Barroso i Alejandro Hernández són els creadors d'aquesta sèrie, protagonitzada per Miguel Herrán i Susana Abaitua. En els seus 8 episodis, aquesta sèrie espanyola introdueix l'audiència a la Marbella dels anys 80 a través d'Òscar, un noi que somia a muntar un gimnàs i que, de la mà de Sara Farad, acaba endinsant-se en el món de la Costa del Sol, amb la seva jet set, les seves excentricitats i la geopolítica. Aquest nou món se li obre gràcies als Farad, una família que li ofereix un futur, però amb un ofici inesperat, el tràfic d'armes.
Óscar, ¿por qué estás aquí? Ahora. Viste mi perfil de niña pija y pensaste que a lo mejor había un filón.
¿Un filón de qué?
¿Qué te parecería montar un gimnasio en Marbella?
Marbella.
Papá, Óscar, el del aeróbic. No tengo ningún problema en ser tu filón.
¿A qué se dedica tu familia, Sara?
Armas, misiles, granadas.
¿Eres traficante?
No. No soy ningún mafioso. Mi empresa es absolutamente legal. Y si te abrimos las puertas de mi familia, es de verdad para que formes parte de ella. Si dices que no, mi hija te acompaña a tu casa, se despide de ti y no la vuelves a ver en la vida. Garantizado.
¿Y si digo que sí?
Bienvenido a la familia Farah.
¡Música! ¡Música!
¿Me permite? Mi prioridad es que Sara esté feliz. Y por eso te la tienes que ganar.
Te recuerdo que somos sus hijos también.
Aquí nadie ha tomado partido por nadie.
Palabras.
Palabras no.
Tu novio, Sarita, no es un Farad.
Pero es lo que tú querías, para eso vino Marbella.
Dale.
Y ver si vale.
Va a salir bien.
¿No lo sabes? No sabes. Una mierda.
Hay momentos en la vida en los que te
jodas. A partir d'avui mateix ja us podeu enganxar a Los Farad a Amazon Prime Video.
Pero si sale bien, se convierte en una experiencia que no olvidarás en tu vida.
Un altre registre ben diferent, que també s'estrena avui, en aquest cas a Filmin, és Essex County. La sèrie canadenca Essex County és l'adaptació de la novel·la gràfica de Jeff Lemire, considerada una de les 5 novel·les canadenques essencials de la dècada, segons Canada Reads. Essex County està ambientada a la mateixa petita comunitat agrícola del comtat d'Essex, Udalsea, a prop de Windsor, Ontario, on la Maya va créixer i segueix les històries entrellaçades dels membres d'una família extensa, amb el rerefons de temes com la família, els secrets, el penediment i la redempció.
Lester, ¿qué haces ahí?
Nada.
Vale.
Quería comentarte que ya le envié los papeles a tu padre.
Lester ha vuelto al cole.
¿Y cómo le va?
¿Qué coño sé yo de un crío de 11 años? Yo no he tenido hijos.
Kenny.
Lester, no es lo que...
Hola. ¿Sabes quién soy?
Claro que sí. ¿Qué te han dicho sobre mí?
que ahora eres diferente.
Ya.
Como si estuviera al borde de un precipicio. Estaba a punto de agarrar algo que se le escapaba. Debe haber otra vida aquí y ahora, se repetía.
Aquest és un petit tastet de Essex County que s'estrena avui a Filmin. I demà dimecres a Netflix arriba 1670. Benvinguts a la Polònia del segle XVII, el país més poderós del món, però no espereu la típica lliçó d'història. En aquesta comèdia satírica, un noble polonès, estrafolari, resol disputes familiars i conflictes amb els pagesos en la seva missió per convertir-se en la persona més famosa de Polònia.
És el año 1670. Tengo mucha suerte de ser un noble nacido en Polonia, el país más poderoso del mundo. Nosotros como humanos alcanzamos el pináculo del desarrollo y no nos espera nada más. ¿Qué más hay? Campesinos crean en sí mismos.
¿Cómo lo hará, perdón?
Pues...
Vamos a presenciar una catástrofe.
¡Ay, Dios!
Ese fue su castigo por inventar el telescopio y espiar a Dios.
Es posible que haya llegado una grave enfermedad a nuestro pueblo.
¿La zurdera?
No, nos deshicimos del zurdo a tiempo, así que no he hecho raíces.
Mi nombre es Bogdan.
Me llamo Maciej.
Polonia es de los polacos.
Vengo de Lituania.
Y los lituanos. Bogdan, que empieza con T y dirige a Polonia en las sombras.
Vine a Damshisha por el programa de intercambio campesino llamado Erasmus.
Teta, el trigo.
Aquesta comèdia satírica i estrafolària arriba demà a Netflix amb el nom de 1670. També demà, però en aquest cas a Warner TV, Juzgado de Guardia. Basat en l'èxit televisiu dels anys 80, aquest revival està protagonitzat per Melissa Roche, la Bernadette de Big Bang, i per John Larroquette, l'únic actor de la sèrie original que reprèn el seu personatge ara com a advocat d'ofici. La trama és aquesta, la jutgessa Abby Stone, interpretada per Melissa Roche, segueix els passos del seu pare, el jutge Harry Stone, i agafa les regnes del jutjat de guàrdia més insòlit de Manhattan, que durant el torn de nit es converteix en una passarel·la de casos i acusats pintorescos. El ventall de personatges peculiars es completa amb l'ambiciós ajudant del fiscal del districte, Olivia, interpretada per India de Beaufort, o el neuròtic assistent de la jutgessa, Neil, a càrrec de Kapil Talwakar.
So, who here is lying? Ooh, I like the neckline on that one. Olivia Moore, this is Dan Fielding.
Oh, wow. Of all the days to leave my selfie stick at home.
You can always use that stick up your ass. Oh.
Who threw the first punch?
You did! Cut it out!
Cut it out! Permission to approach.
Denied.
Permission to lean?
My dad, Harry Stone, told me, see people for what's underneath.
Juzgado de Guardia s'ha convertit en la millor estrena de comèdia d'aquest any a la televisió en obert als Estats Units en el segment de 18 a 49 anys i en la sitcom més reeixida del canal NBC. De fet, la sèrie ja ha renovat per a una segona temporada. Si us enganxeu, en tindreu més. A casa nostra, els dos primers episodis es podran veure demà dimecres a les 10 de la nit a Warner TV, seguits de dos nous episodis cada setmana. Dijous a Netflix, adaptació d'acció real de Yu Yu Hakusho, el llegendari manga de Weekly Shonen Jump. La sèrie, que pel que diuen és d'una magnitud sense precedents, està protagonitzada per estrelles com Takumi Kitamura, Jun Shison, Kanata Fong o Go Ayano. Quan a la trama, després que una bona acció li costés la vida, Yusuke Urameshi, un adolescent problemàtic, és escollit detectiu espiritual per investigar els casos relacionats amb yokais perillosos.
Katsu, ningenkai to makai wa jitsuzuki datta. 人間界に忍び込んだ妖怪は人間を餌食にした。
浦飯祐介。
異常なスピードで穴が広がっておる。明らかに人為的な力だ。霊界探偵としての初指令を言い渡す。生き返れるんだから断る理由はないだろう。
Diuen que Netflix ha proposat celebrar el 30è aniversari de Yu Yu Hakusho a bombo i plateret amb aquesta live action que vol competir de tu a tu amb l'èxit que va tenir One Piece. Les claus per estar a la seva alçada són un repartiment potent, acció en grans dosis i que s'aferren al material original, que és boníssim. Yu Yu Hakusho amb acció real, el manga portat al cine amb Netflix aquest dijous. I hi haurà doblet aquest dijous a Netflix perquè també estrenen Las Salas de l'Ambición, una telenovela turca que ja ha conquerit els espectadors mexicans i ha generat molt d'entusiasme a Llatinoamèrica. Las Salas de l'Ambición té com a protagonista una jove becària que comença a treballar per a una veterana presentadora d'informatius i s'enfronta al costat fosc de l'ambició, l'enveja i el desig per ser vist. A mesura que la protagonista s'endinsa en aquest entorn molt competitiu i agressiu, descobreix que el poder i l'èxit estan al seu abast. No obstant, a mesura que ascendeix, descobreix que el preu de la cobdícia és alt.
Esta es la historia de una depredadora y su presa.
Muy buenas noches. Una vez más hay mucho...
Esta guerra va sobre leones y aves.
Solo hay una verdad y la descubrimos. La verdad es la noticia en sí.
Vengo por la entrevista. Me llamo Ashley Tuna.
El señor Kenan es el productor del programa... Y ahora Lale Kiran.
Les doy la bienvenida.
Estoy muy orgulloso.
Llevo siguiéndote desde tu primera publicación. Deseaba conocerte y ahora te tengo delante.
Busca la noticia, no a la persona.
No dejan que seas uno de ellos. No nos ven. No te dejan crecer.
Tienes que entender.
Dirigeix Deniz Yorulmazer, responsable de la pel·lícula Abelinda, que trobareu a Netflix mateix, i altres sèries de televisió turques que ho han patat, com L'home equivocat i Amor Senu. Es diu Les ales de l'ambició i la tindreu a Netflix a partir d'aquest dijous. I ara, catifa vermella per l'estrena de la setmana, The Crown estrena la segona part de la sisena i última temporada aquest dijous. La segona part d'aquesta darrera temporada sobre la vida de la reina Isabel II transcorre durant les dècades posteriors al final tràgic de la princesa Diana. El príncep Guillem intenta reprendre la vida a Eton mentre la monarquia ha de bregar amb l'opinió pública i l'arribada de Tony Blair al govern. Davant la celebració imminent del seu jubileu d'or, la reina reflexiona sobre el que suposarà per a la institució el casament de Carles i Camila i el començament d'un nou conte de fades protagonitzat per Guillem i Caterina. L'actriu Imelda Staunton culmina la seva temperamental interpretació de la monarca Isabel II en una sèrie que podem dir que ja forma part de la història de la televisió contemporània.
Thank you. 3, 2, 1, sir, thank you. 3, 2, 1.
William, keep smiling, darling.
3, 2, 1.
Having reviewed the data, the pollsters have now presented their findings.
Asked if the royal family were out of touch with ordinary people,
53% said yes.
Asked if they were wasteful of public money,
they lacked compassion,
62%
said yes.
69% said yes.
The Prime Minister has a new nickname, King Tony.
We must change not just the politics of this country, but the soul of this country.
Quin accent tan british, fantàstic. És la segona part de la sisena i última temporada de The Crown que teniu disponible a partir d'aquest dijous a Netflix. I diumenge podreu tafanejar com sona de què va Vestides de Azul, a tres player. És la seqüela de la sèrie Veneno que va catapultar Javier Ambrosi i Javier Calvo al radar de la crítica i el públic internacional. La sèrie se situa 2 anys després de la mort de Cristina Rodríguez, la Veneno, quan Valeria torna a València i es troba un VHS del documental Vestida de Azul, una cinta que narra les experiències de 6 persones trans a l'Espanya de principis dels 80. Aquestes vivències inspiraran el nou llibre de Valeria que, una vegada més, decideix explicar la història d'unes dones que no mereixen caure en l'oblit.
Oye, una cosa, chica. ¿Se acuerdan de la película esta de Vestida de Azul?
Sí, ya nadie lo ve.
¿Sabes cómo podría dar con alguna de ellas?
Es que eso hace tanto tiempo que muchas tienen que estar muertas.
Tú por casualidad no sabrás qué fue de una de ellas.
No voy a hablar de nada contigo.
Solo dime si está viva, por favor.
Te dije que no quería hablar de
nada. Ya, van a ser solo un par de preguntas.
Lo siento.
Estoy perdida, mamá.
Tú estás dando voz a mucha gente que nunca la tuvo, cariño.
Que lo de Cristina fue un mega éxito. Estoy seguro que también.
Perdona.
¿Estás buscando a René?
Són les veus de Vestides de Azul, que arriba aquest diumenge a 3Player. I més enllà de les sèries, al Pantalles hem de parlar sí o sí de la Marató, perquè aquest diumenge Catalunya Ràdio i TV3 celebren la Marató per la salut sexual i reproductiva.
Com un tsunami sento l'aire entre els meus dits. El cel avisa alguna cosa que vindrà. La ment en blanc recorre avui tots els meus somnis, tots els que per fi puc assolir.
El punt de partida de la Marató serà a Catalunya Ràdio, el programa El Suplement amb Roger Escapa i a TV3 a 3 seus situades en diferents punts del territori. Serà l'Oscos del Tot es Mou, serà el Far de Vilanova, Elisenda Carot de la Tarda de Catalunya Ràdio i Marina Romero del Matí de Catalunya Ràdio connectaran des de la Maternitat de Barcelona. I Núria Soler, del TN Comarques, i Marta Carreras, dels Matins, estaran a la Universitat de Lleida. A partir de les 5 de la tarda, el plató de TV3 passarà a ser el punt de trobada de la Marató amb Elena García Melero, del Tot es Mou, i Xavi Coral, del TN Migdia, que conduiran el tram final del programa fins a la descoberta del marcador.
Una explosió, una bomba nuclear. Jo soc com l'aire que rebenta contra el bar i va cridant el vent amb força.
I un apunt final. TV3 ha adquirit els drets d'emissió en exclusiva de la Champions del Barça femení. La cadena catalana ha arribat a un acord amb DAZN per a la transmissió d'un màxim de 10 partits de la UEFA Women's Champions League del Barcelona, que ja va guanyar l'edició del 2021 i d'aquest 2023. TV3 disposarà dels drets d'emissió de tots els partits en exclusiva a tot el món. 3 partits de la fase de grup, 2 de quarts de la fase final, els 4 de la semifinal i la gran final, sempre i quan el Barça arribi a disputar-los.
Masoides que algun fet del full succeirà i l'eufòria deixarà un secret al qual cridar, un secret al qual cantar.
Penedès en xarxa.
I com que és dimarts, acabarem amb una història amb molt de suc que ens explica la Lourdes, i us la creieu o no? Aviam què passa.
A veure, doncs, he intentat trobar regals, ja que estem en època nadalenca i que portem doncs, un matí força interessant amb el tema del Nadal, de coses que no són novedoses. No li estic fent la competència a la Roser, amb el pistes, ni molt menys, Sílvia?
D'acord.
Però... què us semblaria si us digués que he trobat una empresa que s'ha tornat viral perquè fabrica martells en forma de banana?
Flipo, és però explica.
Cookie, és molt cookie, és molt cookie. Doncs us explico. La que s'ha fet viral ha estat una fàbrica japonesa perquè ha fet un estrany producte, una línia de martells en forma de bananes. Iron Factory Ikeda, amb seu a Hiroshima, no és la típica fàbrica de peces metàl·liques de precisió. De fet, estan especialitzats en processament de metalls de precisió per a crear productes originals amb potencial per a fer-se virals a internet. Al llarg dels anys han creat tota mena de productes estranys, des de màscares robòtiques inspirades en l'anime, figuretes i rèpliques metàl·liques realistes de diverses fruites i verdures, des de l'ananà fins al bròcoli, però el seu producte més popular fins la data ha estat el martell de bananes. Existeix des de fa temps, però l'empresa va llançar recentment una nova variant i va tornar a fer-se viral en les xarxes socials. El 2019 Ikeda va ser notícia nacional després de llançar el seu primer martell de banana modelat a partir de bananes reals conreades a Filipines. La pura novetat del martell, juntament amb la qualitat de la fabricació, va convertir el que se suposava que era un prototip únic en un producte comercialment viable que pots comprar si alguna vegada has somiat a colpejar un clau amb una banana. El martell de bananes es va llançar oficialment el 2020 amb un vídeo promocional en el qual es mostrava com podia utilitzar-la per a clavar claus en fusta i es presumia que el martell funcionava correctament en entorns extrems amb temperatures de fins a 1.000 graus centígrads. Pel que sembla, el martell va tenir tant d'èxit que Iron Factory queda, doncs ara ha fet una versió en miniatura inspirada en una varietat de bananes més petites. Són increïblement també i serveixen com a petxapapers. Tant el martell gran com la versió en miniatura poden adquirir-se en línia per $80 i $22 respectivament.
Seria com la versió japonesa dels nostres caganers, que cada any els tunegem.
Exacte, però sí, amb bananes.
Amb bananes.
Amb bananes.
Va, jo dic que sí, m'agrada la història, compro.
Doncs també pots comprar el martell en forma sí. de banana, perquè és molt, molt cuqui.
Existeix.
Existeix. Jo no havia somiat mai amb clavar un clau amb una banana, però mira, escolta, n'hi ha de tota a la vida del senyor i això també és potencialment un producte que es pot vendre. Així que si no sabeu què regalar i algú és un enamorat d'una banana, doncs ala, com a martell el pot comprar.
Fantàstic. Gràcies, Lourdes, i que tinguis bon dimarts.
Fins demà. Adéu.
Demà tornem de 9 a 12. Adéu-siau.